jail bar.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 65 de la tercera temporada de 13. En portem 65, no ens jubilem, perquè aquí hi som més actius que mai. I sí, això de veritat, i el fred apreta, però l'escalfor dels nostres cors ens fa més càlides les passes que fem obrint traça. Els camins es redibuixen i se'ns presenten nous. Roba tèrmica i un bon marmitaco són l'autèntic antídot en aquesta entrada de l'estació més blanca. Benvinguts al programa dels esports de fons, 13, fred, calor, neu... O vent? Aquí a 13 hi estem la mar de bé. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material i psicologia amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primera línia de meta i els que ho fan un xic més tard. Perquè aquí, a 13, hi cabem tots i és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de We Run per a Ràdio Sabadell i que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba i el Llorenç Esteve, sota la supervisió tècnica de Toni González i el superequip de becaris de la Xisca Alberti i Iker Pei. Soc l'Aleix Muñoz i us convido als propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per aquells que el practiquen, per fer-los millor i més segurs. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què tenim avui a 13? Preta, preta, les muntanyes comencen a inhibar-se, l'actualitat del món dels esports de fons, tertúlia amb els habituals de la taula de 13, l'heroi invisible, un ciutadà comú, apassionat dels esports de fons, immers en la rutina diària, el repte, la secció on desafiem els límits de l'equip de 13, i cuida't, la importància de descansar i dormir bé amb Marc Borràs de Saló Esport. I ara, pugeu el volum amb cura, les endorfines i els batecs comencen a activar-se, és l'hora de 13. És l'hora de repassar tota l'actualitat esportiva de la setmana. És l'hora de les cròniques de la setmana. És l'hora de trail running.
Toni, m'han dit que no és una trompeta, és un casú. Que soni el casú. Que soni més fort.
Bones, Aleix, doncs després d'aquest casó espectacular que ens acompanya cada setmana, necessito una altra música per il·lustrar el que ha passat aquest cap de setmana. Ole!
Los jóvenes aguerridos de la selección española fueron a competir el campeonato del mundo de trail a las tierras descubiertas por Colón para poner paz a los indígenas de Sudamérica, en concreto de Argentina.
Efectivamente, Aleix, los jóvenes aguerridos y sobre todo el destacado Oriol Cardona de Banyoles, una población dentro de la Cataluña rural, se proclamaron campeones del mundo de trail.
Escolta'm, què ha estat aquest tall? D'on ha entrat? Hem fet un viatge en el temps?
Cap a xau.
Escolta'm, ara...
No, en sèrio, en sèrio.
No dos a part i viva Espanya a part. Música d'aquesta que ens punxa el Toni descobrint les seves arrels. Què és el que va passar en aquest campionat del món que dèiem que hi va haver-hi molta botifarra i molta seca?
Sí, hem estat unes quantes setmanes parlant d'aquest pseudo mundial, no sabem exactament com catalogar-ho, perquè ha sigut una mica raro havent-se disputat ja un mundial prèviament aquest any.
Ha sigut un mundial estrany?
Estrany, sí, no sabria com definir-lo exactament.
Però hi ha una notícia que és molt bona per l'atletisme espanyol, català, europeu, bueno, que és que Espanya s'ha proclamat campiona del món per equips del Mundial de Trail disputat a Villangostura, una cursa de 41 km i mig amb 2.184 metres desnivell, amb un terreny espectacular, neu, rius que havien pujat molt de cabdal perquè el dia anterior havia plogut.
Jo he vist unes imatges de la Sèrie de Belés travessant un riu, però a més de mig de
sí,
mitja
cama. Sí. Espectacular, perquè és un recorregut molt tècnic, amb terrenys molt diferents i efectivament amb molta aigua que baixava pels rius i que els havien de creuar amb l'aigua fins als genolls. Com dèiem, Espanya campiona del món gràcies a aquesta tercera posició d'Oriol Cardona, que ha quedat demostrat que és el millor corredor en descensos. O sigui, els descensos de l'Oriol Cardona són un espectacle, hauríeu de veure. Va estar tota la cursa pràcticament disputant-la amb el Jonathan Albon, que va acabar finalment quart, i anaven molt junts, i a l'última pujadeta va acabar deixant-lo, i a la baixada va poder remuntar, bueno, remuntar no, perquè es va quedar en aquesta tercera posició.
També la va fiançar, molt...
Exacte. També molt, molt meritori, i gràcies a això al campionat del món per equips, la cinquena posició del meu becari, el becario Andreu Simón, que vaig deixar que guanyés la Marató de Sant Llorenç, i que ara, bueno, l'he enviat allà a Argentina perquè a mi el jet lag em feia una mica de mandra patir-lo, i que ha fet un cinquè lloc i un setè de l'Antonio Martínez, que, com dèiem, doncs, entre ells tres han fet que Espanya hagi quedat campiona del món. Destacar, però, el podi masculí individual, que va estar ocupat per Jim Walmsley, el nord-americà, amb un temps espectacular de 3 hores.
Que n'hem parlat molt d'aquest home. 12
minuts. És un secall, eh? L'hauríeu de veure al costat del Oriol Cardona. Sembla que se l'hagi d'endur
pel vent. I l'Oriol Cardona no estaríem parlant de que sigui el Hulk Hogan.
Ah, exacte, exacte. Segona posició per Francesco Pupi, l'italià, i tercera posició per Oriol Cardona. Però és que no només és el campionat del món per equip, sinó que les noies s'adjudiquen la medalla de plata, amb una cinquena posició per la Sheila, una sisena per la Ainhoa Sanz i una novena per l'Eli Gordon. És a dir, estem parlant de que l'esport en el trail running espanyol està en un estat de forma espectacular, el nivell és altíssim i han anat aquests corredors, però ens venen al cap molts noms d'altres corredors que segur que haguessin pogut anar allà i rendir igual, millor o vés a saber.
Ja te'n fa venir, perquè si tenim la cinquena, sisena i novena i hem quedat subcampiones...
L'or femení se l'emporta la selecció de França, que ha demostrat un nivell també molt molt alt, amb una segona i una tercera posició en el podi individual. Primera posició per Cristina Simion, romanesa. Les romaneses estan molt fortes últimament, també. Déu-n'hi-do el nivell que estan exhibint. I Adeline Rocher i Blandine Lirondel s'han emportat la segona i la tercera posició. És a dir, un mundial tenyit de Rojigualdo, perquè estem parlant d'un nivell espectacular. I no ens anem dels colors grocs i vermells, perquè també hem de parlar d'una victòria molt nostrada, i és que l'Anna Comet s'endú la victòria, la seva tercera victòria a l'Everest Trail Race. Recordem, una cursa de 170 km, 26.000 metres de desnivell acumulats en 6 etapes, una cursa molt molt dura per allà a l'Himàlaia, voltant unes alçades de 3.000 fins a 4.000 metres, espectacular. Cal dir que l'Anna Comet ha guanyat 18 etapes, no en aquesta, és a dir, en totes les participacions. És a dir, és una
porta
màquina
acumulades 18 etapes.
18 etapes amb victòria, espectacular. En el cas de les noies ha guanyat Anna Comet, en el cas dels nois ha guanyat el nepalí Suman Kulung, un atleta molt adaptat a aquesta alçada i a aquest tipus de curses, que guanya amb autoritat. Exacte. De fet, li va passar com a l'Anna, que va guanyar totes les etapes de la cursa, és a dir, una autoritat bestial. Però molt destacable la segona posició del Gerard Morales, el Blacky, que va fer segon de la general, després també d'una bona disputa, que no va poder optar a la primera posició, però es va endur una molt meritòria segona posició. És a dir, que cap de setmana amb actualitat tenyida de groc i vermell, poseu l'ordre i les ratlles que vulgueu, però aquí estan les victòries.
Doncs no, un cap de setmana on la selecció espanyola ha brillat d'allò més. A veure què passa l'any que ve amb aquesta unificació que diuen dels campionats del món, perquè ha començat la temporada i ha acabat amb campionats del món.
Exacte, de fet ja sabem una cosa, però de la temporada vinent, i és que el circuit internacional de les Golden Trail World Series acabarà amb una prova final en comptes de l'Annapurna, que per cert, dir-los als oients que si volen ja poden mirar a través del canal de Golden Trail World Series el vídeo de la cursa final, que és espectacular, van haver-hi molts corredors que es van perdre, és una cursa molt molt interessant per poder veure el vídeo. un paisatge més o més espectacular. Doncs la prova final, en comptes de ser l'Annapurna, serà el Villa Angostura, és a dir, aquesta cursa que ara era aquest pseudomundial,
d'aquí un any
serà la cursa final de les Golden Trail Series i puntuarà doble.
És a dir que hi haurà noms dels que sabem que estan patrocinats per la marca que promou els Golden Trail Series, per tant, li donaran, revaloritzaran a Villa Angostura.
Exacte. Una cursa molt espectacular també pel que han dit tots els atletes, eh? O sigui que podran disfrutar de valent.
En prenem nota. Doncs de les curses de muntanya d'aquest Mundial de Mendoza, de Villa Angostura, ens n'anem ara al que seria el món de la gespa, del cross i del que passa en el món de l'atletisme i en la ruta. Ens n'anem ara amb el Llorenç Esteve.
Molt bones, Aleix. Doncs sí, com bé dius, és l'hora de parlar de cross i de ruta. Sobretot parlarem de ruta en calendari català i de cross ens viatjarem fins a Sòria, on hem tingut el cross internacional, un dels més importants del calendari mundial i, com no pot ser diferent, del calendari estatal. Balonsadero, la muntanya màgica de Sòria, és la seu d'un dels crossos més importants i que ha perdut una mica de reconeixement, ja que actualment no s'utilitza per definir els components de la selecció espanyola a causa de les múltiples queixes d'entrenadors i atletes degut a la seva alçada de més de 1.000 metres sobre el nivell del mar. Però això no ha comportat cap inconvenient per seguir veient atletisme del més alt nivell. Sorpresa total pel que fa a la classificació final, tant en categoria masculina com femenina. En homes, s'esperava veure repetit el podi de fa una setmana a Puerca, amb els grans favorits Timothy Toroitic, Thomas Ayeko i Wassim Umeth, però no ha estat així. Maxwell Rotic, també ugandès com Toroitic o Ayeko, va rebentar el ritme de cursa a falta d'una volta i va marxar juntament amb Thierry Dicumwenayo, qui arribaria segon, i Albert Chemutai, qui tancaria el podi. Els grans favorits van repartir-se les següents posicions en el mateix ordre que ho van fer en el circuit burgalès: Umeth en quarta posició, Ayeko cinquè i Toroitic sisè. I potser podem dir que la fatiga acumulada els va passar factura, ja que els tres primers no havien competit en la cita anterior. Nassim Hassous i Toni Abadia van entrar en setena i vuitena posició, tancant el podi estatal. La gran sorpresa, per això, ve en categoria femenina, on hi ha remuntada a la portuguesa. La gran favorita, Rose Chelimo, va trencar la cursa totalment a la meitat i va marxar en solitari. No va defallir en cap moment i el sorprenent final de Mariana Machado, que va imprimir un ritme molt elevat, la va situar en possibilitats de victòria en els últims instants. Tantes possibilitats va veure i que s'ho va creure i traient forces de sota les pedres, va començar a galopar com si no hi hagués un demà, arribant a sobrepassar a l'atleta keniana en falta només de 2 metres de meta. Teresa Urbina tancava el podi femení reafirmant el seu bon estat de forma, com ho va fer fa 7 dies a Tapuerca. Com pot ser que una cursa que dura entre 25 i 30 minuts, que té 8.000 metres de distància, es pugui arribar a decidir per tan sols unes dècimes i a l'últim metre?
Escolta'm, però llavors qui va guanyar? La que s'havia escapat i vien a tota l'estona sola, o la que no va fer la remuntada portuguesa?
La pobra Chelimo es va endur un bon gerro, com es diria això?
Un gerro d'aigua freda. Sí.
I Mariana Machado es va endur una victòria contra tot pronòstic.
Un premi per qui la segueix, la persegueix i l'aconsegueix, no?
Sí, és per, bueno, per dir que es pot somiar realment i que si lluites fins al final, doncs t'emporta
tot
realment...
Tota una declaració de lliçó de com s'ha de córrer un cross, que totalment. No ho has de donar tot fins al final.
Mai pots perdre l'esperança, perquè mira, si amb 7.999 metres no ho has aconseguit, a l'últim metre ho pots fer. És el que ens ve a dir Mariana Machado. I si passem al món de la ruta, ens anem a l'asfalt, deixem el que són les pedres, la herba i companyia, allau de mitja marató a Catalunya. Comencem per...
Teníem en el calendari català de ruta tres mitges maratons de les clàssiques.
Sí, de les clàssiques, de les mítiques, de les que porten edicions i edicions i edicions, i les quals sempre han presentat un nivell bastant elevat, amb la qual cosa creiem que hem de destacar quatre paraules de cada una. La mitja marató de Ripoll, una de les clàssiques del calendari català de l'atletisme en ruta. Ells l'anomenen Campionat Internacional de Fons del Ripollès, tot i que no té una presència d'atletes internacionals gaire elevat. Potser hi van alguns atletes francesos que els hi queda a prop i d'aquí que rebi el nom d'internacional. Celebrava la seva 41a edició i ni molt menys ha sigut la més ràpida. La mitja marató que recorre les carreteres que porten de Ripoll a Sant Joan de les Abadeses i et retornen pel mateix lloc, amb opinió meva, una humil opinió, enmig d'un paisatge immillorable, aquelles valls, aquelles
sí,
muntanyes...
Sí, és el que hi ha també la Ruta del Ferro, que totalment. Tot això és una...
Preciós,
és una zona xulíssima.
Qui pugui anar-hi, a més hi ha un carrilet al costat que està de meravella, sí. Ho recomano 100%. Doncs els vencedors d'aquesta ocasió han estat Samir Al Bochaman, amb 1:12:33, i Encarna Núñez, que baixava de 1:22. Si viatgem cap a les terres del Penedès, els veïns del barri de l'Espirall a Vilafranca han organitzat un any més la ja consolidada mitja marató de l'Espirall, una de les més ràpides del calendari català. I ja en sumen 40 edicions. Oriol Barbany, en categoria masculina, amb 1:11, i Maria Pons, en femenina, 1:27, van dominar la cursa de principi a fi. Finalment, desviant-nos cap a Ponent, a les terres solitàries i interiors de Lleida, s'aplegava la 27a edició de la mitja marató, que enguany ha estat la més ràpida del cap de setmana. L'aragonès Víctor Puyuelo, que està com una mica apartat del món de l'alt rendiment, però que havia estat atleta internacional en categories menors, ha demostrat un gran estat de forma en 1:07, i la catalana Míriam Ortiz, una vegada més, copant la medalla d'or d'una cursa popular en ruta, en 1:16, pujaven al calaix més alt del podi.
Molt bé, Llorenç, doncs aviam què és el que ens depara el proper cap de setmana, a veure aviam què és tot el que ens depara el món de la ruta i el món del cross, que no s'atura. I del món del cross i de l'atletisme toca ara donar la benvinguda amb una sintonia molt particular al nostre especialista en esquimo i al nostre especialista en ciclisme.
Bones, Aleix, seguim amb el compte gotes de notícies de ciclisme. Comencem amb Caleb Ewan, qui s'ha imposat en el Criterium de Xangai celebrat aquest dissabte, un esdeveniment d'exhibició organitzat per ASO i que ha finalitzat amb el triomf del velocista australià, guanyador de 3 etapes del Tour de França d'aquest any. Amb el sobrenom de Pocket Rocket ha superat a Matteo Trentin i Steven Kruijswijk, espero que ho hagi pronunciat bé també. El campió del Tour 2019, Egan Bernal, ha estat present amb el seu maillot groc i s'ha mostrat molt actiu en les escapades al costat de Vincenzo Nibali. Bernal, de fet, ha rebut el premi de combativitat mentre que Nibali ha encapçalat la classificació per punts gràcies als sprints intermedis. I Sebastián Noboa s'ha coronat com a guanyador en la primera etapa de la Volta a Ecuador, que ha arrencat aquest dilluns. L'etapa ha consistit en un contrarrellotge a 3 voltes en el circuit del velòdrom que Noboa ha aconseguit completar amb un temps d'un minut i 6 segons. Un temps ràpid, la veritat. La segona posició ha estat per Sebastián Rodríguez, que ha entrat només un segon més tard. I el tercer lloc l'ha ocupat Ricky Gordillo, qui també ha entrat un segon més tard que el segon. I no, encara no hem acabat. La darrera notícia, anem cap a la península Ibèrica, perquè la quarta prova de la Copa d'Espanya de ciclocross s'ha disputat aquest diumenge i ha marcat un punt d'inflexió en la batalla per la general elite masculina i femenina en favor d'Ismael Esteban i Aida Nuño. La destacada actuació que han efectuat tots dos, unida a l'absència de Lucía González, Kevin Suárez i Felipe Ors, que van disputar la Copa del Món de Tabor, els permet situar-se com a màxims favorits per fer-se amb el títol final, d'on es troben al capdavant de la classificació amb més de 20 punts de marge quan només queden dues proves. I això és tot de moment pel que fa a les notícies de ciclisme. Però atenció, perquè ara la neu ja la tenim aquí, ja la tenim ben consolidada.
I t'he dit més. Jo també l'he catada.
També
l'he catat. Hi ha una neu pols impressionant.
A la Cerdanya no ha caigut tant com al Pirineu Occidental, però déu-n'hi-do, ja es pot esquiar molts sectors de la vall i es preveuen encara més nevades.
Però tu ja has inaugurat la Tossa d'aquest any.
Jo ja he inaugurat.
I a Porter també hi has anat.
Sí, en el Pic de la Mina vam anar.
Per tant, ja has fet els dos clàssics d'iniciació d'esquí de muntanya, sí, ja estan fets aquest any.
S'ha de vigilar amb les pedretes encara, però si teniu esquís vells, és el moment de treure'ls.
A la Vall Fosca, toca s'hauria d'anar al tanto també, però ja podies treure el mono de dir, ja he ficat les pells.
Sí, sí, i ja hem tocat neu pols, així que ja era l'important. De moment us puc avançar algunes dates del Campionat de Catalunya d'esquí de muntanya, perquè la FEC va treure fa poques setmanes, el calendari d'esquí de muntanya d'aquesta temporada. Tenim que el Campionat d'Sprints serà l'1 de febrer, els sprints de Valls d'Àneu. Les curses verticals seran el 2 de febrer, al mateix lloc, a la vertical Valls d'Àneu. La cursa per equip serà també el 9 de febrer, una setmana més tard, amb la traça Muga. I per últim, la prova reina, diríem, en aquests campionats, és la individual el 8 de febrer, un dia abans de la de per equips, amb la poca traça. És una cursa molt clàssica en l'esquí de muntanya català i molt coneguda.
Doncs toca vigilar una miqueta l'estat de si hi ha prou teneu, i aquí ara encara no ens trobem en perill de llaus, que s'ha de vigilar sempre, portar l'arba, portar el casc i tot, però ara esperant que li arribin els esquís a l'Aniol per fer la primera sortida de la secció esquimo de 13.
Sí, ja es comenta per aquí que hi ha una sortida pendent.
Quan arribin els esquís...
Cap amunt.
Uns Backland 85. Gràcies, Atòmic, per patrocinar l'Aniol Riba.
No, atenció, i les botes també Backland, i els calçotets també els porto Backland, perquè últimament el Backland està...
De què va?
Sí, escolta, si tens algun fitxatge així secret, digue-ho, perquè a mi també falta material.
De moment no, però ja us dic, m'han d'arribar els esquís, he fet un cop de cap. Com el López en aquell capítol que es compra un flam, doncs jo, comptes de comprar-me un flam, m'he comprat un equip d'esquí.
I també el deixaràs a la nevera perquè no baixi la temperatura dels esquís i d'allò.
Ja veurem. Escolta, no, jo crec que en aquest sentit seré molt diferent.
El López se li menja en el flam, no se'l menja ell.
Per això, vigila que no quedi amb els esquís. Cuidado, que no té material, Cuidado que no hi ha material.
Qui ha sigut? No, si puc, el dilluns vinent ja pujo a estrenar-los. Algun lloc.
Doncs escolteu-me, veig que això comença aquí a fer bullir l'olla el debat i la tertúlia. Es treuen temes de la taula. Fins aquí les cròniques de la setmana, perquè em sembla que toca anar. Cap on toca? Toca treure temes damunt de la taula i que cadascú digui la seva.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Quan, com i de quina manera descansem? Hem pensat mai que potser de vegades per córrer més ràpid no només hem de sumar hores d'activitat? Que potser per pedalar més ràpid no només hem d'estar donant-li les bieles? Heu sentit mai a parlar del entreno invisible? Avui a Cuida't parlem amb en Marc Borràs de Salosport sobre com i de quina manera hem de descansar. Doncs estem superencantats de tornar a tenir a la taula de 13 el nostre fisio, el nostre cafè, el nostre osteòpata d'aquí, de 13, que no és ni més ni menys que el Marc Borràs de Salosport. Marc, estem fent el que ens vas explicar fa unes setmanes de canviar les hores de dormir i tot, de no fer servir el mòbil quan just ens fiquem al llit, i estem en plena immersió del que era l'entrenament invisible. I abans d'entrar a l'estudi m'has dit que avui anem a seguir treballant i parlant d'aquest tema, oi que sí?
Sí, seguirem parlant. La veritat és que estic bastant content perquè he rebut durant aquestes setmanes pacients que m'han comentat tot això i, bueno, ho estem portant a terme. La veritat que molt content en aquest sentit. Vol dir que aquesta difusió és bona i val la pena, no? Seguint amb l'entrenament invisible, que no és un tema petit, l'últim dia vam parlar del descans, també és un tema que ens allargarem amb totes aquestes temporades del 13, que segur que duraran molt, i avui el que parlarem sobretot és més de la sessió d'osteopatia, sessió dels tractaments o la teràpia, vale? Jo, com que treballo com a osteòpata o amb tècnica osteopàtica, valoració osteopàtica, pues aniré una mica per aquí i us explicaré una mica del que jo sé. Clars exemples que em trobo, sobretot gent que va amb tobilleres, gent que va amb genolleres, vull enllaçar-ho per aquí, gent que va amb cinxes rotulianes, no sé si és el que és la cinxa rotuliana.
És aquella mena com de velcro que es posa la gent quan a vegades va a córrer, que diu no, perquè si és m'apreto la ròtula, que quan em fa mal o no sé què.
Exacte. Què coneixes d'això? O et sona alguna
cosa? Home, d'això...
Perquè ho fa servir la gent o...
El tema de la ròtula és perquè crea com... que a mi sempre m'ha semblat curiós, dic, ostres, que fotut haver de córrer amb això.
A part d'incòmode.
Dic, clar, aquí vol dir que aquí hi ha una disfunció, evidentment, hi ha una cosa que no treballa bé i no estic fent que solucioni, estic fent un parche.
Molt bé.
En una...
Em mostro la feina, no. Perquè veig que ho saps.
No, però clar, jo no sé ni com s'ha de fer la solució, sí, ni què és el que li passa a aquella persona que va biomecànicament malament i que hi ha una cosa que falla.
Vale, és tal qual això que m'acabes de dir. És a dir, si una persona porta cinxa, porta una cinxa rotuliana, vull dir, els que juguen a pàdel i porten cinxes al colze, o els que porten turmelleres permanents, o els que porten embenats permanents o genolles permanents, això el que esteu fent és amagant...
Estan, no m'hi posis
esteu,
el sac.
Esteu, vale, estem,
sí,
el que estem fent és amagant un problema de base, que hi és en allà i que el cos està compensant. Li heu de posar solució. Com ho hem de posar a solució? Bé, doncs en aquest cas amb el tractament d'osteopatia. El tractament d'osteopatia primer ens explicarà què és el que ha estat passant. Potser ha sigut una lesió antiga que ha provocat una torçada de turmell, amb el que ja parlàvem l'últim dia, una torçada de genoll, o una sobrecàrrega, que això també n'hi ha molt, dels rotulians, el tendó que hi ha per sota de la patela, per sota de la ròtula, i que aneu arrossegant i aneu arrossegant aquella molèstia.
I que no acaba de fer net.
No acaba de fer net, però entre cometes es cronifica. Es cronifica, el dolor baixa, sembla que millora, i bueno, tu vas tirant. És un engany, perquè el dolor realment pues, passa en una altra etapa, que és l'etapa crònica, amb el que el dolor baixa, és un dolor més sord, que no dona tantes molèsties, però perquè el cos ja està compensat. Diguem que el cos és com un got que pot estar més aviat buit, més aviat ple, o ja està vessant. Acumula aquestes compensacions quan comença a omplir-se, i quan ja t'apareix el símptoma o el signe és quan ja vessa, ja peta. Llavors aquí hi ha molta feina a fer. Sempre és recomanable amb els tractaments, en aquest cas amb els tractaments osteopàtics, és fer la prevenció, és que no tardeu a anar a tractar-vos. Suposo que quan tenim el cotxe, també perquè ens obliguen a fer la ITV, no? Però l'ideal seria fer aquestes revisions sense que ningú ens obligués.
No, el cotxe o la bicicleta.
La bicicleta, exacte, ja que estem parlant d'esports de fons. Pues amb el cos passa el mateix, inclús encara més, perquè aquest cos el teniu 24 hores al dia, 365 dies l'any, amb el seu cap, amb les seves emocions, amb les seves lesions antigues, amb una bici que et baixa un centímetre al seient i ja et dona problemes,
i 3 mil·límetres
i 3 mil·límetres també, sí. No? O un mal entreno que no tocava una sèrie de mes, i doncs abans que aparegui tot aquest símptoma i signe us hauríeu d'anar a tractar. Llavors, què és el que fem amb la sessió osteopàtica? La sessió osteopàtica, el primer que fem és una valoració de... Primer ens expliqueu una mica el que passa, nosaltres ens guieu per saber cap a on hem de tirar, perquè hi ha problemes de tot. Hi ha problemes de genolls que venen de la cervical, hi ha problemes de turmells que venen del fetge, hi ha problemes de tot el que vulgueu, encara que us sembli impossible.
Ja estem interconnectats totalment.
Podem fer totes les línies que vulguis. Pot ser un problema intern, pot ser un problema extern. Evidentment no corres igual quan tens un mal de panxa o quan el diumenge et vas fotre una mariscada, i no corres igual, tens més risc de lesió, o quan t'ha deixat la teva parella, o coses així, no? Llavors és important que aneu a fer aquest tipus de tractament. Per mi és una rehabilitació, en el cas que t'hagis lesionat, més moderna del que s'està fent fins ara. Jo soc fisioterapeuta i jo no renego de la fisioteràpia ni de la medicina tradicional, però diguem que quan treballem com a fisioterapeuta ens centrem més en el que passa, amb una ajuda a aquesta cronificació d'un genoll o d'una pelvis. L'osteopatia el que fa és anar a buscar l'origen del problema, intentar millorar aquest origen del problema, i això doncs, penso que és bastant important. És una currada, però té millor resultat a curt, a mig i llarg plaç.
Llavors, una cosa, amb la voràgine de vida laboral i de... anem a passar una persona adulta entre 35 i 45 anys, tindríem una ràtio o un establert de... Ostres, cada quan hauríem de passar aquesta ITV? Cada quan es carrega el cos que sigui necessari? Com a màxim, dir, ostres, cada X temps hauríem de passar per la nostra ITV particular, que és per les mans d'un osteòpata, perquè ens recol·loqui, perquè amb el dia a dia, perquè amb els entrenaments i tot, doncs ja no fer un massatge d'escarregui. Ostres, he estat entrenant molt fort, necessito que em descarregui les cames. I és el, diguéssim, això, aquesta recol·locació i aquesta biomecànica general del cos que va lligada amb tot l'intern, també.
Bueno, una persona que no entrenés o que entrenés un nivell baix, mig, podem estar parlant de 2 o 3 cops l'any.
Vale. Un cop cada 4 mesos,
per exemple.
Sí.
Una persona que entrena fort, podem estar parlant d'un cop cada mes, 2 mesos, sí. 3 mesos, comptant que no té una sintomatologia forta o una sintomatologia d'algun dolor. Si ja apareix aquest dolor, com funcionem a osteopatia és fem la primera visita, probablement ens tornem a veure al cap de 2, 3 o 4 setmanes, que el cos ja s'ha començat a adaptar al que ha fet les nostres mans, i és important la segona visita molt, perquè és on veiem molta més informació. Sabem, clar, sabem exactament si el que hem fet ha tingut certs efectes, si algunes coses han millorat i altres han pitjorat, perquè ens anem encara acostant molt més al diagnòstic diferencial del que està passant en allà, no? En aquest sentit. No sé si volies...
No, bueno, jo t'he de dir, en benefici teu, que amb la gent amb la que treballo, jo els dic que hi han d'anar un cop al mes. A partir d'una determinada edat s'ha de passar un cop al mes pel xec del
professional. No, jo crec que la gent s'està conscienciant molt amb això. Al final és una medicina, ostres, que a vegades sembla que sigui...
No, però
és més coneguda.
No fas el xaman ni vas donant voltes. Ni...
No, hi ha estudis darrere. Però és una medicina que s'està coneixent ara molt més, i per mi és una medicina molt potent. Després, comentar-te allò del massatge de descàrrega, també has comentat abans, els massatges de descàrrega són bons i no són dolents.
I necessaris, clar.
I també són necessaris, perquè t'agilitzen, treuen aquest pes de sobre que tens... Però heu d'adoptar quan hi ha sobrecàrregues més rares, o en el sentit de dir, se'm sobrecarrega sempre una zona, se'm sobrecarrega més un bessó o més altre, o quan estan els dos carregats però puntualment se'm carrega, no sé, un quàdriceps, no? O un gluti. Pues aquí el que hem de veure és si hi ha alguna cosa o és perquè has tingut un mal calçat i en aquest sentit és un problema extern, o has fet un entreno de pujada més pendent a la que tocava, és un problema extern, però la gran majoria de vegades jo m'hi trobo que són problemes interns. L'únic que s'ha de fer és mirar, tractar-lo i a tirar endavant, i això és entrenament invisible.
Molt bé, Marc, doncs llavors haurem de convidar tothom que ho tingui molt en compte, això, si el que volen fer és gaudir i seguir entrenant, i que així és com l'ITV, sí que ens obliguen per la matrícula que tenim, aquí la matrícula seria la nostra pròpia activitat, la quantitat d'activitat que fem, igual que no és el mateix algú que agafa la bicicleta un cop a l'any o dos cops l'any, o qui la fa servir cada dia. Segur que el que la fa servir cada dia haurà d'anar més sovint a canviar la cadena, sí que sempre s'agafa la cadena, s'ha de greixar i tot, però en aquest cas estaríem... Qui faci, per exemple, que ens hagi escoltat i encara no hagi anat a l'osteòpata, ni que no noti cap molèstia, segur que si va, sabrà trobar el fet de que pugui funcionar bé i aquests desequilibris de tota la cadena motora puguin estar més ben alineats i tot el cos. I qui sí que, doncs, que tingui alguna molèstia i tot, doncs, a part del tema de descàrrega, voldrà dir que potser hi ha alguna cosa més que un osteòpata sabrà treballar-li millor que en tot cas un físio.
Segur que, ja per acabar, segur que trauran alguna cosa bona i informació potent, potencial.
De com funcionen ells i com es desplacen, sí, bàsicament. Molt bé, Marc, escolta'm, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest segon apunt també d'aquesta altra part també d'entrenament invisible, i fins a la propera. Estem esperant que ens portis més fato per poder oferir i per aplicar-nos a nosaltres.
Em prepararé
també
bé.
Una abraçada, Marc.
A vosaltres.
Gràcies.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Arriba el moment de la tertúlia de 13. Avui amb Xavi Palaí, Llorenç Esteve, Aniol Riba i jo mateix, el moderador, que treu el sobre màgic i posa els temes damunt de la taula, Aleix Muñoz. Escolta'm una cosa, vaig a treure els sobres i a cadascun hi ha un dels temes que haureu de poder opinar i dir el vostre parer, d'acord? La vostra opinió és totalment lliure i cadascú es fa responsable del que diu. Anem sobre B, sobre C, sobre D. Anem a treure el primer sobre. Sí? Sobre... Sí, és una mà innocent, que és la meva.
Innocent. Sí.
Xarxes socials i esport. Reconeixement social, difusió, falta de carinyo, falta d'abraçada. Què és el que fa que els esportistes pengin amb les xarxes socials tot el que fan? És perquè busquen que les marques s'emmirallin amb ells i els hi donguin material? És perquè quan eren petits no tenien prou treballada l'autoestima i no els van abraçar i necessiten el reconeixement dels likes dels demés? I això ho has fet pel Llorenç Esteve, que sempre diu hola amigos quan fa els seus vídeos de...
Hola amigos.
Què, comencem per Xavi Palaí, tens el torn i la llumeta vermella. Què penses d'aquest fenomen de les xarxes socials, del món de l'esport de, i de tot, tot aquest compartir què faig, on he estat i del que he fet i de lo ràpid que he corregut i fer el teu gran hermano particular entre les stories d'Instagram i els posts, perquè gairebé ara ja tirem més de stories que de posts. Aviam, què penses tu d'això?
A veure, jo crec que hi ha com tres tipus de posturetis Instagram.
Vale, estem Instagram, anem a parlar. Esportistes d'Instagram, sí. Li fiquem la categoria posturetis, sí. I hi haurien, segons el Xavi Palaí, tres categories d'esportistes posturetis.
Sí, hi hauria els pros.
Els pros.
Que aquests, bé, han de compartir perquè les marques els deuen motivar a fer-ho, per tema diners, sponsors i tal, no?
Els pros, molt bé.
Sí, això els pros. Després hi ha els mig pros, que publiquen coses semblant als pros i ho fan perquè estan demanant als sponsors que no els sponsoritzen, en plan, ei, hola, estic aquí, existeixo, si us plau, doneu-me esquís, doneu-me coses, doneu-me roba.
Serien els pro-polars? Categoria pro-polar?
Bueno, sí.
Bona categoria, eh?
N'hi ha que sí, n'hi ha que estan ja més a prop dels pros que no pas dels populars, estan allà. No tenen marques darrere, però competeixen igual que els pros i els aniria molt bé tenir marques. I després hi ha els populars, que bueno, que són aquests que ho comparteixen, sigui més per gust o per posturetis total. I després hi ha els que publiquen tal qual el que han fet a l'Strava, la foto del pantallazo d'Strava, que això ja...
Bueno, això és una quarta categoria.
Això és més cutre.
Això és la quarta categoria. Això, és,
una, això és una protocategoria, diguem. Sí. Això ja no sé què seria.
Sí, perquè no s'ho curren, vull dir, és compartir tal qual clar. El que poden veure en una altra plataforma... I ho deriven a l'Instagram.
I a més, pantallazo directe, que no, el disseny no és gaire maco, diguem.
Faltaria algun text, sí. Alguna coseta...
Si fas postureo, fes-lo, però que sigui maco.
Escolta'm una cosa, aviam.
És que hem de ser especialista de que quedin macos aquest postureo, sí. Eh?
Bueno, clar, el disseny ja... és important.
El disseny és molt important, sí. Home, sí, això estic d'acord, la imatge és exacte. Important. Però aviam, per exemple, ara estaria bé, li passem l'Aniol que va escalfant, que ell va escalfant, però el deixem a la banda, el nostre particular Ansu Fati, el deixem aquí escalfant a la banda.
Suplente.
Sí, i llavors... El Llorenç Esteve, que si el podeu seguir és Llure Esteve a l'Instagram, veureu que també dins de quina categoria de Xavi el ficaries, el Llorenç Esteve.
No, ell del pro, perquè ell s'hi dedica i és un professional, es guanya la vida amb això.
Jo em col·locaria la segona que has posat.
Ets un pro-polar.
Un pro-polar,
però, escolta,
sí.
Més proper a professional.
Més
no?
Proper a professional, sobretot fa un temps, ara ja... Podem dir que no, perquè és així, vull dir, fa un temps potser sí que era més en aquest sentit, en buscar que algun sponsor pogués d'allò, pogués donar-te ni que fos alguna cosa de material, perquè sí.
Perquè les marques valoren molt també els seguidors que tens, no només els resultats.
No.
No, clar, l'impacte que tu pots crear és...
Campió de petanca. Però si no tens cap seguidor...
No, però necessites comunicar-ho. La clar. Marca que busca, busca retorn. Això és el exacte. Primer. La marca que una persona accepta un romàntic, com podem ser nosaltres, dels esports de fons, però una marca el que busca és una rendibilitat. És a dir, de la mateixa manera que inverteix a I+D per unes determinades soles que les bambes puguin ser més ràpides, doncs busca qui són la imatge per aquelles bambes. I si es digui Papet o Papeta, si resulta que belluga l'escama ràpid i que això arriba a determinada gent, doncs agafen el Papet o la Papeta. Aquí ve l'ABC del patrocini i de poder agafar a través de les persones promoure els valors que tu com a marca vols, que fia com el que vols és vendre bambes, no és una cosa romàntica, no és un grup d'esplai, això està claríssim.
Exacte.
Llavors, fruit d'això, clar, ja és normal doncs, que una marca busqui aquella rendibilitat a través dels esportistes d'elit. Els que guanyen. Però què passa? Doncs que la marca moltes vegades no en té prou amb que un esportista guanyi. El que vol també és que aquest esportista...
Sigui proper,
una interacció més directa amb el consumidor final i volen doncs, que l'esportista, a part de bellugar les cames ràpid, també sigui un community manager i un comunicador de determinades coses. Per tant, no només has de córrer ràpid, sinó que has de saber comunicar-te, has de saber transmetre els valors. Per tant, has de passar a formar part com una miqueta del show business actual de les xarxes socials, està claríssim.
Passa que també és cert que hi ha bastantes persones també que comparteixen només per intentar mostrar que són una cosa que potser tampoc són. Sí, i... aquests també n'hi ha.
Segur que n'hi ha molts, eh?
Però sí. Ja, per exemple, anem a parlar
podem assegurar.
El Llorenç Esteve, una persona que és activa en xarxes socials, sí, que publica els entrenos que fa, el que fa... Aviam, ara explica'ns, anem a treballar la siguiente... clar, Llorenç, aviam, explica'ns la teva motivació a l'hora de fer això i aviam si podem escudrinyar què passa amb tot aquest món també. A part de que li hem autoposat la categoria de popular, han dit aquí, tu que, sí, com t'ho miques tu? Llorenç, explica'ns, tu que ets una persona que ho fa, que és el que... Avui ens falta el Robert, que seria...
Exacte, el Robert aniria molt bé.
El Robert ens aniria molt bé per parlar d'aquest debat.
Totes les categories, sí. Bé, jo em col·loco això, la segona categoria, com bé deia, precisament perquè no és rendiment com a tal, no els hi dona el rendiment que la marca pues, pot desitjar. Tampoc ho faig per marques, perquè és que en cap moment, vull dir, no he demanat ni demano retorn a ningú, ni em veureu suplicant. No, la promoció que pugui fer de marques és bàsicament perquè m'hagi agradat aquell producte i penso que és favorable per la gent, i penso que si li pots mostrar a la gent, a la que arribis, és igual, a la que tu puguis arribar, el que tu penses que pot ser favorable per a ells, doncs, bueno, el món pot ser més bo, no?, en aquest sentit. És més un concepte més de happy flower que no de màrqueting com a tal. I llavors l'altre vessant sobretot és més la part professional, com a professional en el món laboral, per dir-ho així, és per mostrar una mica el que faig el dia a dia i ensenyar-los a la gent que, bueno, quina és la meva manera de treballar, serveix com a promoció també de la teva marca a nivell laboral, però sobretot per veure que hi ha diferents maneres per arribar a un mateix objectiu i que la gent no cal que s'obsessioni en que si vull fer una marató haig de fer 100 km a la setmana, sinó bé, després en parlarem d'aquest entrenament creuat, que es poden fer altres coses, i jo crec que al final és donar a la gent, en el públic, idees. I
és a dir, en el teu cas, i estem, crec que estaríem tots d'acord, utilitza les xarxes socials com un aparador, com un showroom de la teva manera d'entendre i de fer.
Sí, la meva manera d'entendre i de fer en qualsevol cosa de les que jo vulgui compartir. No espero ni retorns de res, ni
home,
ho faig com a d'allò.
Tu com a entrenador, a nivell tècnic, sí, suposo.
Sí o no, és a dir, sí de manera indirecta, quan promocionant, diguéssim, la teva ideologia, però no de manera directa, perquè en cap moment posaré ni quant costa, ni per on poden contactar amb mi, ni res d'això, perquè no busco captar clients d'aquesta manera.
Però
si no és la meva manera.
Però també et serveix com a manera de promoció, ni que sigui de manera indirecta.
De manera indirecta, sí, sí, sí.
Sí.
Ai, ho puc dir. Llorer, he de dir, però, que déu-n'hi-do la gent que et segueix, i arrel de tu, ahir em va passar una anècdota, que vaig anar a una botiga de bicicletes d'aquí a Sabadell i vaig comprar uns guants perquè ara fa fred i si no et geles les mans, ja ho sabeu tots, i de cop em diuen: hòstia, tu li fots canya a la bici? I dic, jo? Dic, pues, no sabia ni qui era jo. Bueno, el sabia perquè treballa en aquella botiga,
no sabies ni qui eres tu en aquell moment, perquè tenia fred, que no sabia ni qui era.
Dic, perquè a més tampoc em va quadrar, perquè tampoc és que li foti especialment canya a la bici. I diu, sí, a l'Estrava ja ho vaig veient, a l'Estrava no enganya. Dic, però...
És que hi ha molt friqui de l'Estrava,
però...
Hi ha molt friqui de l'Estrava.
Diu, sí.
Escolta'm, aquí jo vull una tertúlia
on
agafem que... el Pep Tatxer i li traurem tot, eh?
Està tot arreu, aquest, eh?
Està tot arreu.
I diu, sí, diu, oi que tu surts amb aquell noi, aquell que entrena de la Jazz?
Surs?
Dic, què vols dir? Hòstia, el Llorer! I diu, surts d'entrenar.
Ah, clar, vam fer la foto bueno, Puig de la Creu sí, l'altre dia. Diu, estàs descobrint la seva vida privada.
No,
mateix,
bueno,
ja saps, oi?
Que si s'ha de dir que es digui, no?
Clar, no s'ha de dir, clar.
El Llorer i jo tenim una relació amorosa...
El que passa amb la bici...
Sí, no.
Sí,
sí, sí,
passa
sí.
La bici.
És una cosa de viciosos. Bueno, la cosa és que... Oh, sí, Llorer.
Canvia la marxa.
Doncs vine i ajuda'm.
Total. Que res, que va ser curiós perquè em va dir això i m'havia vist a través dels vídeos que penges tu normalment doncs, a les xarxes socials. I jo, si em permets, Aleix, ja he escalfat una mica aprofitant aquesta carrerilla. Jo sí que he de reconèixer que jo sóc un becari total, sóc un popular en tota regla.
Però i... tens coms, a l'Estrava i tens coms.
Bueno, però...
Sí, sí, sí.
A la vida, dels esportistes, atenció, això li agradarà a Petatxer, la vida dels esportistes es divideixen entre els que tenen coms i els que no tenen coms.
La coroneta de la Mola et va agradar, eh?
Va. Bueno, total, que jo
sí que fa temps, posem un any i mig o alguna cosa així, que sí que vaig començar a ser molt més... Bueno, un any i mig o dos, va. Vaig començar a utilitzar molt més Instagram per transmetre de tot, des de pantallazos de l'Strava, una mica maquillats, amb algun text que no fos només la pantalla, pam, en plan...
Avui I què buscaves? El reconeixement social?
Sí i no. És
reafirmar-te.
Dir,
ja estaríem una psicòloga, eh?
Sí. L'Anna avui aniria bé.
L'Anna, que té, aquesta setmana té la seva sí. carrera de
sí.
la vida.
Sí. Sí. No, més que reafirmar-me, per mi crec que del que m'ha servit més és perquè jo mateix em posava una pressió davant dels ulls dels seguidors. És a dir, si jo entrenava uns ritmes i penjava aquells ritmes, no podia afluixar. És a dir, em servia una mica per automotivar-me, i fins i tot en trenos pensava, apreta, que després això ho ensenyaràs i veuràs, i jo que entreno molt anàrquic i molt sol i molt així, en aquest cas em anava bé. I també una mica, perquè també un a vegades es flipa, igual que quan un és petit pensa que acabarà jugant al Barça i serà el Messi, pensava, hòstia, ara últimament estàs entrenant a bon ritme, aviam si mica en mica ets constant, penges coses de qualitat i algun dia una marca ni que sigui et regala amb turbant perquè no et cregui la suor als ulls, saps?
O mitjons, que van molt escassos,
doncs, eh? Uns mitjons.
I aquests moments en el sofà tocant la guitarreta, què?
Oh, bueno, però ja estaríem parlant d'un altre àmbit diferent, eh? Vull dir...
Totalment.
Escolta'm, doncs amb això que estava ara apuntant tant l'Aniol, trec el paperet del segon sobre. I el segon sobre posa...
M. Rajoy.
Posa monitorització, sí, no. Les conseqüències i les virtuts i defectes d'anar monitoritzat quan es realitza l'activitat esportiva. Tema que ha vingut suggerit pel que ens apuntava el senyor Aniol Riba. Aviam, és un fet que gairebé, a més, tots us estem mirant a tots al sí, canell, sí. Tots anem monitoritzats, Sunto, que no ens patrocina per res.
N'hi ha tres a la taula.
Llavors no diguis
ni tres a la taula. Jo sóc el discrepant.
És Garmin. Per tant, si hi ha alguna marca que vol que canvi aquest percentatge, ja sap què pot fer, que ens enviï el material, que ens el posarem i li direm el seu nom. Doncs el tema està és tot aquest tema de monitorització i tot. Què en penseu? Com ens angoixa? Com ens ha condicionat l'activitat física? I ja no estic parlant de quan estem fent un entreno, que s'ha d'anar, perquè com bé sabeu, i ara jo parlo particular, crec que gairebé cap dels quatre que ara estem aquí damunt de la taula utilitza estrictament aquesta monitorització per seguir a rajatabla un determinat entreno, sinó que és per en tot cas col·laborar una miqueta moltes vegades, però el que m'agradaria és que surti el tema és com ens ha condicionat a l'hora d'efectivitat el fet d'estar tan controlats a l'hora de fer l'activitat, i el que apuntava l'Aniol, per quan acabo l'activitat, que és el que em condiciona sí, sí. també el fet que estigui monitoritzada.
A veure, és que tot el món aquest de les tecnologies d'avui en dia i la ciència i tal, i en concret els rellotges, no? Però té moltes virtuts, que és que et dona un fotimer de dades per poder interpretar, però alhora... aquella frase típica de la ignorància és... com és allò? La ignorància és saber, o la ignorància és poder, o alguna cosa així. A vegades cobra sentit quan ens posem a parlar d'aquests temes. Per què? Doncs perquè tenir tantes dades pot arribar a obsessionar, no? Tu tens moltes referències, ja no només teves, sinó que comparteixes els entrenos a Strava i tothom ho fa i veus el que fan els uns, des dels professionals fins als teus amics. I tu, tenir totes aquestes dades, i sobretot si potser no tens algú que t'ajudi a gestionar-les, un entrenador o així, potser fa que t'arribis a obsessionar i a tenir massa en compte aquestes dades, a deixar de banda més el com et sents tu amb l'esforç que estàs fent o l'esport que estàs fent o les hores que hi dediques, etc. Té un punt de malaltís, potser.
Clar, és que aviam algú que està buscant rendiment, és normal que estigui monitoritzat, però em sembla que estareu d'acord que gairebé el 99% de les persones que fan activitat física estan monitoritzades. Jo el que crec és que, i ara ja també parlo amb reflexió particular, és que t'arriba a angoixar més sí, que sí, sí. benefici, mira. Perquè si estem comptant que serà un percentatge, que ara estic fent així, és una miqueta, però el gran percentatge més elevat de la gent que va monitoritzada El que necessitaria bàsicament és potser un minut, veure aviam quin crono té perquè sapigui, o la distància i tot, però jo crec que angoixa. Jo particularment a vegades jo m'he trobat de dir, mira, ara sortiré a córrer i no vull portar rellotge ni res i ja tornaré. Però quan has d'estar mirant el ritme que vas i tot i això, i dius, hòstia, estic anant molt lent, o dius, això no ho penjaré a l'Strava, perquè és sí, el que estàvem parlant també de reconeixement amb sí, xarxes sí. socials, de tot, i que la gent m'està veient el que estic fent, és allò, dius, i a vegades te diguem, mira, escolta'm, si vaig lent, vaig lent. Però sí que et genera una pressió que, en tot cas, és la mateixa Sento pressió salvat, o la mateixa cosa d'exhibicionisme o sí, aquesta sí. pressió de mostrar-te.
Doncs mira, serà casualitat o no, però jo avui he sortit en bicicleta de muntanya per Collserola, i quan estava fent la pujada final per pujar al Tibidabo, per la rebassada,
se m'ha mort el
rellotge.
I que t'has emprenyat.
Primer m'he emprenyat, he deixat anar un renec i m'he emprenyat, perquè, hòstia, acaba d'arribar dalt i
es
parla d'allà, no?
I has fet una paraula malsonant.
He dit una paraula malsonant
i veu fort. Ets un xitxarelo.
Llavors he pensat, ara què hauria de fer? Parar, treure el mòbil i posar l'Strava per acabar de comptabilitzar això? Al final he dit, mira tu, és igual, tira cap amunt, tu segueix anant ràpid, no sabràs quant temps has trigat per fer el Tibidabo ni res, però bueno, és una sortida més. Però hòstia, m'ha fet reflexionar això de dir, llavors aquest entreno compta, no compta, compta menys?
Home,
jo t'he de dir que quan vaig ràpid, o un dia aquest, el primer que faig és,
m'agrada dir, hòstia, avui he fet una cosa que val la pena. Clar. Quan fas un dia d'aquests sí, que fas sí, sí. una miqueta folera, us dius,
sincronitza no, ràpid, passes. Sí, sí, sí.
Estic fent per en plan per mi, sí. tot, però quan has fet allò, dius, el que tens ganes de dir, aviam quan he passat per allà, aviam,
sí.
I llavors que se't peti el, i dic, com ens angoixem?
Pues jo avui he dit, eh?
També amb el Llure en tenim una de molt bona d'aquestes, eh? Tu te'n recordes, Llure, quan vam anar a fer l'entreno de l'Sky Pirineu?
Sí.
Allò va ser terrible, eh? Vam fer un entreno a l'Sky Pirineu, tot el recorregut sencer, normalment no faig tirades tan llargues. Vam fer tota la tirada i un cop arribats a Vents del Cadí, que faltaven 7 quilòmetres per arribar a Bagà, el rellotge em diu, bateria baja, i vaig dir, me cago en dina, què faig, el paro, no el paro, no vull que se'm...
Però aguanta molt, eh?
No, bueno, aguanta el que tenia abans...
Eh? Sí,
que tenia
però abans, només falta que a l'últim sí. segon se't pari...
És que...
I...
Vam apretar Merda. Molt, Llori, tu recordes que vam acabar apretant molt aquell dia, però molt fort, vam arribar, pam, el paro, arribo, tal, i mentre ens canviàvem per anar a dinar, dic, bueno, el poso a carregar aquí el cotxe, i així després aviam si el puc sincronitzar i tal. Doncs no sé, aquell dia per la connexió o el que sigui es va desconfigurar el rellotge i em va canviar la data sense jo fixar-m'hi. Total, que després d'aquest magnífic mare, intèrpret mare. Que ens està interpretant Titanic aquí amb la flauta dolça, gràcies.
Oh, bastant això com la història, eh?
Bastant, ho fa bastant bé aquest nano. Podria anar a la meva classe de quart de primària. Total, abrevio. La cosa és que va canviar de dia i no apareixia que haguessin fet cap activitat aquell dia en el rellotge. I em vaig desesperar bastant.
La resposta jo crec que la podríem penjar en el canal de 13 d'Instagram, perquè tenim els vídeos.
Però tenim els vídeos de quan vaig recuperar.
Sí, sí, per això veureu.
Penja-ho, ho penjarem.
Ho penjarem.
Estigueu ben atents perquè ho penjarem.
Espectacular.
Aquest vespre ho penjarem.
Bueno,
el Toni ens diu que ens hem passat el temps ja.
Ostres, mira que
haurem de veure'ns.
Haurem de veure'ns. Escolta'm, fins aquí la nostra particular visió d'aquests dos temes que han sortit avui del sobre. I arriba el moment de repassar els nostres particulars també reptes. Arriba el moment del repte.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Fa 7 dies vaig proposar-vos un repte. Voleu escoltar-lo? Doncs el Robert Mayoral té el repte de seguir fent el seu Nordic Walking sabadellenc. I el meu repte és poder fer com a mínim una sortida de bicicleta de més de 1 hora 45. És un repte modest, però és que penseu que un We Runner té sempre molta feina. El repte proposat, doncs, és que el Robert pugui fer 8-9 quilòmetres i que jo pugui fer una sortida hora 45 amb bicicleta de muntanya.
Doncs aquest era el repte de la setmana passada i per una banda tenim un doble repte, era el doble repte, el del Robert, que avui no el tenim aquí, per tant desconeixem si ha pogut fer aquests 8-9 quilòmetres caminant cada dia, però us he de dir que el divendres passat vaig poder agafar la mountain bike i amb els We Run Teamers de la secció de triatló vam sortir amb mountain bike i vam poder fer 2 hores 10 de mountain bike.
Repte superat.
Llavors,
Com et sents després d'aquestes 2 hores 10?
Doncs em sento molt bé, perquè a més ja he començat a fer gimnàs, que podria ser el repte de tornar a fer gimnàs i tornar a endreçar-me com tot. Tinc una miqueta la costella aixafada, perquè amb la premsa em sembla que em vaig passar, i jo que sóc de tamany escarbat, doncs em sembla que em vaig quedar com una miqueta allà aixafat, però si me l'he fissurat, crec que d'un moment aguanta. Avui fent malabars amb els nens, he fet com un maldés i dic, hòstia, potser sí que em vaig fer mal ahir. Però aquesta setmana toca un repte de l'enamorat de la taula, que és el repte del Xavi Palai. Xavi, bones.
Bones.
Escolta'm una cosa, aviam, ja sabem que tens els esquís ben encerats, però volem escoltar el repte que ens proposes per aquesta propera setmana.
Doncs mireu, aprofitant que aquest cada setmana tornaré a esquiar, farem un repte sobre la neu. I és un repte que ja tenia en ment des de fa 2 temporades, va sorgir amb altres membres del centre de tecnificació, i és fer 3 tosses, pujar i baixar des de la part més baixa 3 vegades fins al niu de l'àliga, fins a dalt.
Estem parlant de quasi 3.000 metres de desnivell.
Sí, no arribarà.
No, perquè són uns 8, que surten uns 800 i pico, oi?
Quasi 900, però no arriba a 900.
És a dir, 9 per 3, sí. Si no m'equivoco,
27.
2.700 metres de desnivell?
Sí, bé, si estic content els arredoniré i farem 3.000, però ja veurem. Depèn de les ganes. Però amb esquís passa millor, eh?
Passa.
Penseu que inicialment va sorgir la idea de fer-ho 5 vegades, però ens vam...
Comencem per 3.
Vam començar motivats i ho deixarem en 3.
Home, sortim 3. Des del Pla de Masella o des de...
Sí, des de l'estació de baix, diguem. Des del
sí, Pla de Masella. Pla de Masella.
Sí.
Pla de Masella, 1.700 metres, teòricament.
1.600.
1.600 i algo.
Intentaré enganyar algú per veure si m'acompanya, que sigui alguna pujadeta.
Això és dissabte? Quan te planteges?
Ho faré dissabte i diumenge, perquè dissabte crec que farà mal temps.
Escolta'm una cosa, per què no ho comparteixes amb les xarxes i així tothom podrà buscar-te i podreu quedar amb el Xavi i acompanyar-lo. Estimats oients de 13, acompanyeu el Xavi per les muntanyes de la Cerdanya.
Si em ve des d'un telecadira, em podeu animar. A part de tirar neu, em podeu animar.
Doncs fins aquí el repte d'aquesta setmana, que és una matada com Déu mana.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí l'hora de 13. Fins aquí el 13 d'avui. Us ha acompanyat el millor equip de fons addictes de 13, el Xavi Palai, l'Aniol Riba i el Llorenç Esteve, sota la supervisió tècnica de Toni González i el superequip de Becaris, Xisca Alberti i Iker Page. 13, el programa d'esports de fons on en fred, calor, sol, pluja o neu, o vent, hi estem la mar de bé. Voleu escoltar totes les temporades de 13? Voleu aprendre a fer marmitaco? Baixeu-vos i escolteu-vos el podcast a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Voleu saber què fan els membres de l'equip, on entrenen i com desenvolupen la seva fons addicció? Entrevistes, personatges, indrets, resultats i actualitat a l'Instagram, Twitter i YouTube de 13 Esports de Fons. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 65 programes. Aquí, 13, no ens jubilem. Estem més actius que mai. 13, una producció de We Run per a Ràdio Sabadell i que pots escoltar la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Soc l'Aleix Muñó i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13.